tarda, què tal, com estem? Bueno, avui és un plaer que tindrem aquí una tarda fantàstica d'una bona companyia i farem una tarda que la titularem Veus d'escriptura i música. Tenim la sort, tenim la Eva, que ens parlarà de històries del tango.
Bona tarda.
Hola, bona tarda, Eva. Després tenim a la Consol, que ens porta una gran sorpresa amb una entrevista de Joan Mario Cuellar, músic. Després tenim a la Mercè, que sóc jo, encantada de la vida. Hola, Consol, bona tarda, eh?
Hola! Hola a tots!
És que estàs amb el músic aquí, eh? Una passada. Mira, i jo, que sóc la Mercè, us parlaré d'un llibre que he escrit, que es diu L'escapada de tocata i fuga, que també és molt interessant. I després tenim a la supervanesa, perquè ens farà... Ens parlarà del tema de les habaneres i, a més, ens està fent de tècnica. O sigui, imagineu-vos.
Molt bona tarda.
Hola, Vanessa. Bueno, en fi, doncs aquí estem. Jo diria que moltes ganes de que vagi bé. I com a tancament tenim a la Gemma, que ens parlarà En busca de la rosa del desert.
Molt bona tarda.
Hola, Gemma. Això serà fantàstic. Vull dir, tenim un programa que promet. Per tant, jo diria que sense més preàmbuls ja podríem fer... Comencem. Vinga, comencem. Bueno, ja tornem a ser aquí i ara començarem amb la Eva, que ens parlarà de la història del tango i totes les seves meravelles, que ens deixarà aquí i ja veurem com disfrutarem moltíssim.
Molt bé.
Hola, Eva.
Hola, bona tarda.
Bona tarda i vinga, tot tu.
Endavant.
Tot teu.
Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablar del tango y este tango que hemos escuchado se llama La Comparsita, que es el himno de los tangos. Es de Gerardo Matos Rodríguez, un uruguayo nacido en Montevideo. De hecho, La Comparsita tiene 6 años y se diría que he empezado por el final, porque cuando vas a la milonga, La Comparsita es el colofón del baile. Es decir, que cuando pasan todas las tandas, en la penúltima tanda, cuando ya se está terminando la milonga, se termina con este tango, La Comparsita. Es una tradición. De hecho, la gente normalmente, todo el mundo baila con todo el mundo, pero cuando suena La Comparsita, las parejas se buscan y bailan normalmente con su pareja. Para hablar del tango necesitaríamos casi otra vida, porque es muy complejo, es muy amplio. El tango, a pesar de que muchas veces se dice el tango argentino, el tango surge en el Río de la Plata entre 1850 y 1890. Tenía influencia de los africanos y de muchos inmigrantes que venían en los barcos de Buenos Aires. Y a partir de 1910 es cuando se europeiza y nace en París otro movimiento del tango más europeo y que la gente lo acepta más y coge otro estilo. Entonces, son tantas historias las que podríamos decir del tango, porque de hecho el tango es la vida. Si tú miras las letras de las canciones, en todas las letras te puedes sentir identificado. Historias de desamor y de amor, como por ejemplo la historia de Grisel, que da nombre a un tango, que es la historia de José María Contursí y Susana Grisel Vigano. Es decir, que todo está en el tango. Decía Enrique Santos Discépolo que el tango es un sentimiento que se baila. Para mí, además de esto, yo diría que el tango es la expresión del alma, El abrazo es su lenguaje y la música el hilo conductor del sentimiento. Porque, de hecho, el abrazo es una de las cosas que en estos tiempos que nos hacen falta tanto por causas de... Sí, dime, Mercé.
Oye, Eva, esto es increíble lo que estás diciendo. Tan, tan romántico. Estoy emocionada. Oye, una pregunta.
Dime.
Has dicho lo del amor y el acercamiento. ¿Siempre tiene que ser para bailar un hombre y una mujer o pueden bailarlo dos mujeres?
Bueno, de hecho, mira, cuando el tango empezó años atrás que bailaban los hombres solamente, entre hombres.
¿Oh?
Ahora, actualmente, pues pueden bailar mujeres si quieren, mujer con mujer, hombre con hombre, con quien quiera. El tango es un idioma universal que lo único que necesitas es alguien que baile contigo. Normalmente, lo normal, pues entre hombre y mujer, pero no hay un estatus dicho que sean hombres o mujeres.
Bravo.
Desde quizás Europa sí que nos ha llegado mucho el tango argentino, ¿no? Este
sí.
Origen uruguayo no...
Bueno, porque los argentinos digamos que lo han comercializado más, lo han dicho más, que es siempre tango argentino, pero de hecho el tango nace en el Río de la Plata y es tan uruguayo como argentino. De hecho, hay cantidad de orquestas, de músicos, de compositores... Y de hecho, el himno de los tangos, por eso lo he querido remarcar y poner un tango que es además de un argentino, que es Gerardo Matos Rodríguez. Y de hecho, luego, un poquito más adelante, que hablaré de Julio Sosa, que fue conocido por el varón del tango, porque lo mantuvo y lo puso donde tenía que estar, en lo más alto, pues también es un uruguayo.
Entonces, qué interesante esto.
Sí,
quiero
decir que
sí, que no lo sabía esto.
Sí, el Río de la Plata realmente, y sobre todo por un amigo mío que ahora no está, donde quiera que esté, lo defendía mucho y a mí se me ha quedado esto de que el tango es del Río de la Plata, porque en general siempre se dice tango argentino. No, es del Río de la Plata. Nació, de hecho, en el Río de la Plata.
Mira que es difícil de bailar, porque alguna vez lo he intentado y lo único que hago es pisarme yo misma.
De hecho, es como todo. Es que te sepa, aquí es el hombre el que tiene que llevarte. Que decir, de hecho, es el hombre que tú te has de saber tus pasos, pero sobre todo es el hombre que te tiene que llevar, ¿no? Y bueno, es como todas las cosas, es aprenderlo y dejarte sobre todo sentir la música y sentimiento, sobre todo es sentimiento. Y
sí,
entonces ya vas por la pista sola.
Bueno, cuéntanos más cosas, es muy interesante esto, ¿eh?
Bueno, aparte de esto, de que hay muchos compositores y el tango, normalmente... Tú no lo descubres, él te descubre a ti. Es como un gran amor de estos que dices, la certeza es esta, ¿no? Y te enamora, te entra y ya cuando una vez lo conoces, es muy difícil salirte de él. Yo a veces iba con mis amigos en el coche y decía, pero también estáis escuchando tango en vez de escuchar otras músicas. Y es que pasa un poco eso, ¿no? Te absorbe y cuando oyes tango ya es tango y casi nada más, ¿no? Cuando en Argentina triunfaba Palito Ortega con la cerveza que se sube a la cabeza, pues en esa época el tango parecía que quedaba un poco diluido, ¿no? Pero precisamente fue Julio Sosa el que luchó y lo mantuvo y le dio el estatus y le dio el lugar que merecía. Julio María Sosa Venturini, uruguayo de Las Piedras, fue un cantor que se conoció y que tiene una voz increíble, carismático donde los haya, y que llevó el tango a lo más alto. Murió con 38 años en un accidente de coche en la ciudad, porque era otra de sus pasiones correr. Y cuando él murió, sí, dime.
No, y te preguntaría también por los concursos de baile que hay, porque hay unos concursos... muy fuertes, porque alguna vez los hemos visto en televisión y tal.
Sí.
¿Y tú sabes cómo funciona todo esto?
Bueno, todo esto es un poco como todos los concursos que hay, ¿no? Siempre, normalmente, yo he visto a veces parejas de baile que han ganado concursos. No quiere decir que a veces los que más ganen el concurso sean los mejores bailarines, porque a veces, bueno, como en todo, a lo mejor se potencia más a unos que otros, ¿no? Pero hay mucho, en Argentina incluso hacen, en Argentina, en Buenos Aires, hacen un concurso que incluso amigos míos que son bailarines han ido a participar, pero no quiere decir que lo que salga a veces del concurso sean los mejores. Hay muchos bailarines muy buenos.
Muy buenos, que no
y no siempre, es como los premios, no siempre los premios es lo mejor. Siempre. Entonces, Julio Sosa murió con 38 años en un accidente. Cuando murió, ocurrió un poco como con Carlos Gardel, que
hubo una cantidad de gente, se colapsó la ciudad, se quemaron motores de coches y se recogieron todas las piezas de bronce. Se hizo una recolecta a nivel ciudadano, se hizo una recolecta de todas las piezas de bronce que había para hacerle un monumento, de las boquillas de los primus, de los calentadores, y se hizo una estatua que está en las piedras donde él nació, en el distrito de Canelones, y allí está Julio Sosa inmortalizado para la posteridad. Entonces, para terminar, vamos a escuchar un tango suyo, un pedacito de vida, que se llama Uno.
Muy bien, con esto, fantástico.
Simplemente agradeceros esta oportunidad de poder hablar
del
tango. Muy
bien, gracias, gracias, Eva.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición.
Bueno, ja tornem a estar aquí. Ara continuem amb més música. Ara tenim a la Consol, que ens portarà aquí una super sorpresa musical. Consol, presenta'ns aquesta gran sorpresa que ens té tots molt emocionats. Vinga.
Donem la benvinguda a Juan Mario Cuellar. Estamos muy felices de contar con tu presencia en este estudio en el final del curso de Radio Farro. Muchísimas gracias por estar aquí. Para empezar, diría que Juan Mario Cuellar es una persona polifacética. Hasta donde yo sé, es músico y fotógrafo, colombiano radicado en Barcelona. Dime, ¿cómo fue la trayectoria vital que te trajo desde un país tan lejano como Colombia a Barcelona, a España?
Bien, yo buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Y a las personas que integran parte de Radio Farro. Bien, y buenas tardes a todo el público. Bien, yo nací en Colombia, que es un país que está en América Latina. Y bueno, desde pequeño me gustaba mucho la música, mi familia era muy musical en América Latina. El árabe, el hispano, el indio, el mestizo, el mulato, entre todos crearon un nuevo lenguaje musical, y eso pues se lleva mucho en la sangre. Allí empecé a tocar la guitarra, estudiaba con una tía mía que era profesora de música. Y vivíamos en el Caribe. Y del Caribe vinimos, mi madre decidió venir a Europa y nos trajo desde pequeñitos y llegamos a Madrid, pero nos hacía falta el mar. Y estábamos en la duda de si vivir en Vigo o vivir en Barcelona. Y vinimos a Barcelona, al Paseo de Gracia, y vimos las palmeras, vimos la gente, la cultura. Dijimos, este es el lugar. Y aquí estamos.
¿Por qué la guitarra? ¿Por qué este instrumento de creatividad te trajo más que otros instrumentos?
Bueno, la guitarra yo creo que es algo que te llega al corazón. Es uno de los pocos instrumentos que te acercas al pecho. Y, digamos, te acercas al pecho y lo sientes. Creo que es el único instrumento, Después tuve la suerte de venir a Barcelona, porque Barcelona es una ciudad donde prácticamente podríamos decir que nació la guitarra, porque en el siglo XVI se escribió el primer tratado de guitarra de la historia y siempre ha habido una gran tradición guitarrística en Barcelona. Y mira, quizá fue una suerte.
Y una cosa lleva a la otra, quizá.
Una cosa lleva a la otra.
La vida es un misterio, sí, sí. Realmente.
Sí, sí, sí.
Te quería preguntar, como artista, ¿qué se siente en el escenario? ¿Es distinto de estar solo o de acompañado?
Bueno, el escenario...
¿Hay un duende? ¿Esto que llaman el duende existe realmente?
Sí, es dejarse ir, compartir. Lo que pasa es que hay muchos mitos en el escenario, ¿eh? Y hay muchos mitos en la historia de los músicos. Ahora estoy recordando a Rubinstein, que hizo un concierto de Bach, y vino una señora y le dijo: maestro, usted debía estar en el cielo tocando la música. Y le dijo: no, señor, disculpe, tenía un hambre y estaba pensando en un bocata.
Buenísimo.
Entonces son muchos mitos. Yo creo que lo más bonito es poder compartir la música. Tuve la suerte de ir a hacer unos conciertos a Mali y conocí griots, que son como una especie de monjes que son los que comunican la música con el más allá. Y yo creo que eso es lo más bonito para un músico, que la música llegue al corazón, llegue al fondo del ser humano y se vaya.
Eso te quería preguntar. Creo que has tocado o has colaborado con diferentes tipos de música alrededor del mundo. Sí. ¿Cómo ha sido esta colaboración?
Bueno, yo he trabajado muchísimos años tanto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia como el de España, y con el Instituto Cervantes y la Agencia de Cooperación. Y me han invitado a hacer infinidad de conciertos en muchos países del mundo. Y bueno, pues he tenido la suerte de conocer muchísimas culturas. Y recuerdo en el año 2009, que fue la primera vez que hicimos, fue el año de Albéniz, y me invitaron a hacer una serie de conciertos en diferentes países del mundo, pero a hacer una música a la limón, que se llamaba. Es decir, yo tocaba música de Albéniz con músicos del lugar, ¿vale? Y ellos después tocaban su música y yo los acompañaba. Y entonces, bueno, fue espectacular, porque recuerdo en muchos países africanos, en Mali concretamente, que toqué con Baseko Kouyaté, y bueno, aquello era espectacular, ¿eh? Porque oír los instrumentos autóctonos de ellos... sonando como albéniz, claro, era espectacular. Claro. Además, mira, como anécdota, una tarde en Bamako, con Baseko Kouyaté, estaba tocando una canción y le dije: oye, esto es un blues, ¿verdad? Y me dijo: sí, es una canción de mi pueblo de hace 500 años, porque el blues nació en Mali.
Bueno, es que el Mali creo que es la cuna de la música. Incluso hoy en día los mejores músicos están en Mali. Vienen aquí a Europa y realmente quedamos todos maravillados de la profundidad y sensibilidad de esta música.
Sí.
Sé que también te dedicas a la enseñanza. ¿Qué te aporta para ti?
Bueno, la enseñanza es un privilegio, porque es la fe que te dan o los padres o la persona que te dan una pequeña semilla para que tú la hagas crecer. Y entonces tú como maestro tienes que regar esa semilla con todo el amor del mundo, y no solo enseñarle notas a los alumnos, ni pentagramas, ni teoría de la música, sino enseñarle a vivir a través del arte. Y enseñarle a través del arte las verdades universales, que son verdades que se pueden aplicar a cualquier materia.
Realmente la música siempre es un lenguaje, ¿eh?
Sí.
Antes comentaba que el tango realmente, la música no tiene fronteras, ¿eh? Nos entendemos, no. Aunque no hablemos la misma lengua, con la música nos entendemos, el sentimiento es mutuo, y realmente compartimos emociones. ¿Cómo ves hoy en día la industria musical en España y en Latinoamérica?
Bueno, la industria musical pues es un negocio, ¿no? Y como todo negocio, pues tiene sus altibajos, ¿no? Está en continua transformación, ¿vale? Y bueno, cuando se persigue solamente el dinero, pues realmente a veces no hay una calidad. Pero los músicos estamos inmunizados a todo y sobrevivimos debajo de las piedras.
Aquí en el estudio tenemos algunos CDs de los inicios de Juan Mario Cuéllar, algunos acompañamientos de guitarra. Creo que tú fuiste pionero, fuiste tu propio dueño y creaste tu propio estudio, JMC. ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue esto? ¿Qué ocurrió? ¿En qué momento te decidiste, venga, me tiro a la piscina?
Bueno, como decían antiguo, como estamos diciendo ahora, las discográficas y las multinacionales quieren un tipo de música que, pues, para vender, porque ellos lo que quieren es vender. Y yo me encontraba que lo que me pedían, pues, a lo mejor no era lo que me convencía. Entonces decidí hacerme un estudio de grabación para tener la libertad de poder grabar lo que yo quisiese. Y entonces he podido grabar infinidad de CDs míos y de otras personas con música que no tenía por qué ser comercial.
Te quería preguntar por tu otra afición, la fotografía. ¿Qué te llevó?
Bueno, de pequeño yo veía muchísimas National Geographic y muchas revistas de estas de viajes. Y mi primer viaje a África fue a Kenia. Fuimos a hacer un concierto allí. Y fuimos a visitar el Masai Mara. Y de pronto vi la luz de Kenia. Vi los animales, la gente. Y yo fui haciendo fotos y decía, tengo que hablar a través de la imagen. Así, y tengo que hacerlo porque me he pasado toda la vida solo pensando musicalmente. Quería buscar otra válvula de salida. Y bueno, pues me he dedicado también mucho a la fotografía. Bueno,
traerlo para acá es alguna manera de que nos traemos lo que hemos vivido durante los viajes y luego lo podemos revivir y gozar. Y
compartir, sí.
Sí. Ya casi para finalizar, te querría preguntar, durante el confinamiento, ¿has podido seguir con tus actividades? ¿La música ha sido un refugio para ti?
Bueno, siempre es un refugio la música. Nosotros no necesitamos de viajar, ni necesitamos de nada, porque es algo que va para adentro. Con el confinamiento, evidentemente, no se han hecho conciertos, las cosas se están transformando, pero la música la tienes dentro y no te hace falta, o sea, te afecta económicamente para los que viven de los conciertos, pero no, pues sigues haciendo tu música.
Para finalizar, te quería hacer una preguntita un poquito personal. ¿Crees que estas dos actividades, la fotografía y la música, están siempre presentes? Es decir, ¿no se jubilan? ¿Siempre la sensibilidad está en el ser humano?
Claro. Y un consejo que le doy a todas las oyentes y oyentas es que desde pequeños empiecen a tener hobbies. Porque cuando llegue la edad de jubilación, que es en la que en principio no tienes obligaciones de trabajar, tienes que desarrollarte como ser humano, ya sea en el deporte, en la pintura, en la escultura, en el teatro, eso no se acaba nunca.
Muchísimas gracias, Juan Mario. Bueno. Estamos muy contentos y nos gustaría si nos puedes deleitar un poquito con tu música. Aquí está la guitarra. Adelante,
gusto.
Maestro.
Voy a coger la guitarra.
Fantástico. Sí. Bueno, estamos teniendo una tarde. Tenemos una tarde maravillosa, Mientras el maestro se prepara, es increíble lo que ha contado, De Mali y todo esto. Muy bien.
Bueno, como os decía, la guitarra es un instrumento que ha estado muy cerca siempre en la cultura de aquí de Cataluña. Ya desde el siglo XV en la universidad las personas tocaban la vihuela, que era la guitarra antigua, y durante muchas generaciones siempre la guitarra ha estado presente aquí en Cataluña. En el siglo XIX habían dos hermanos, los hermanos Rubieira, que uno trabajaba en las aduanas, en el puerto, lo que es ahora el Museo Marítimo, y el otro era profesor de guitarra. Y emigró a la Argentina. Y estando en la Argentina, compuso esta pequeña pieza pensando en su tierra, que después ha sido, digamos, la han apodado de muchas formas diferentes. Narciso Yepes la grabó en una película que se llama Juegos Prohibidos, pero es un estudio de Antonio Rubeira, que es así.
Maravilloso, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña pausa de un par de minutitos y para serenarnos un poco con tantas emociones entre el tango y ahora esta guitarra que la teníamos aquí al lado, casi tengo lágrimas en los ojos, estoy encantada. Bueno, 2 minutitos de música, nos serenamos y seguimos. Hasta ahora. El tresor de l'avi, la supernau del pare, el cotxàs d'en Charlie, la bala vermella, el maleït cotxe del veí.
En història n'han dit d'infinites maneres. No és hora de dir-ne el teu Urània? Nou Urània GT, des de 8 euros al dia.
Oferta Ferrocar Renting. Consulta condicions a ferrocar.cat. Ferrocar, des de sempre al teu servei.
Una dieta equilibrada i una correcta higiene bucal és fonamental per mantenir unes dents fortes i bona salut. Però sabies que hi ha algunes pastes dentals que tenen ingredients que no són saludables?
El meu pare sempre diu que anem en compte amb el triclosan i el sulfat de sodi, l'anomenat lauril, perquè quan era petit, al poble l'utilitzaven com a pesticida.
Amb la pasta de dents ecològica Naturdent et sentiràs fresc, ajudes al medi ambient i millores la teva salut cada dia. No l'oblidis, la trobaràs a les botigues Eco i als millors herbolaris.
Pibe, te dejaste la puerta abierta. ¿Bueno, sabes que vivís en la calle Corrientes?
¡Uy! ¿Pero nuestros cristales no eran irrompibles?
No, pusimos los económicos, ¿te acuerdas?
Ay.
Si no quiere que esto le suceda, puertas y ventanas con cristales Duralite. Y no vaya contracorriente.
Duralite, la dureza hecha cristal. En calle Libertadores 13, esquina calle Bretón. Su tienda de confianza.
Hola, hola, ja tornem a estar aquí. Bueno, jo sóc la Mercè i hem quedat, doncs, que jo també us explicaré cosetes meves i em fa molta il·lusió i tinc moltes ganes d'explicar-vos el llibre que he escrit que es diu L'escapada, tocata i fuga. Aquest llibre va néixer arrel d'uns cursos d'escriptura que vaig fer i com deia el mestre musical, el Juan Mario, jo vaig aprofitar molt a partir de la jubilació de poder escriure. I també com gran satisfacció és dius que és una bona ocasió per fer una bona obra. Llavors tots aquests, els diners que jo recullo per la venda del llibre se'n van per a FANOC, que és l'Associació de Famílies de Nens amb Càncer, que hi ha una casa que se'n diu la Casa del Xuclis, que és allà del Vall d'Hebron, i tenen uns bocs petitets que el nen o la nena que pot viure amb el papa o la mama que a la millor durant un mes i mig o dos han de fer cures pal·liatives, poden viure allà, perquè són gent que no tenen recursos i si damunt són de fora de Barcelona no poden anar i venir cada dia. Llavors aquest llibre jo el vaig escriure amb moltes ganes i de fet m'està donant grans satisfaccions perquè ja hi els he fet dues entregues econòmiques bastant importants i ara per això vull parlar-ne avui d'ell, perquè estic fent l'última apretada perquè vull donar diners abans de Nadal. Ja quasi no me'n queden gaires de llibres perquè quasi els he vengut tots, però bueno, encara me'n queden per fer una apretadeta pel Nadal. I bueno, us explicaré el llibre.
Explica'ns una mica, exacte, qui és la Júlia.
Sí, exacte, us explicaré una mica així per sobre. La Júlia és una dona cinquantona, guapetona, molt amb carrera, vull dir, ben organitzada, però tal qual us ho dic, té un merder a Barcelona impressionant. Té un merder que se li ha anat complicant molt la vida i arriba un moment que diu, escolta, jo agafo i marxo i sí, se'n va anar i se'n va anar a les Illes Seychelles, tal com sona, se'm anar a les Illes Seychelles.
Lo dejo todo y me voy.
Us he posat aquesta musiqueta de fons perquè féssim una mica d'ambient, perquè clar, ja se'm anar a les Seychelles. Les Seychelles són unes illes amb molta palmera, platges transparents, sorres blanques, vull dir, és una cosa increïble. Llavors dic, bueno, farem una mica de musiqueta per agafar ambientillo, no? Llavors ella se'n va a les Illes Seychelles i explico en aquest llibre perquè, o sigui, primer agafa i se'n va. I quan arriben allà explico coses que li passen en allà. Però al mateix temps també torno enrere i explico per què de fet se'n va anar, perquè si no dius, bueno, i aquesta per què va marxar i què fa aquí, per què li passa això, i va i ve, però molt còmodament, i bueno, és increïble, és un llibre que té, bueno, ja us adelanto, segurament que em fareu preguntes, però ja us adelanto, doncs pues mira, té una mica d'aventura, té una mica d'amor, té complicitat, té sexe, té amor, i bueno, en fi, etcètera, etcètera, etcètera. La veritat és que és un llibre xulo. Sí, sí. Jo ja em vaig escriure un altre que vaig donar els diners a Sant Joan de Déu, però com que aquest era una mica més complicadillo i hi havia la part de sexe i tal, vaig pensar que potser no era massa adequat per un hospital i, en canvi, els de la casa dels xuclis em van dir encantats de la vida de visc el teu llibre a l'escapada. Sí, sí, cap problema. I m'està donant, com us he dit abans, moltíssimes satisfaccions. Hola, Consol.
Hola, jo volia preguntar-te, és ficció, no ficció? Té alguna cosa autobiogràfic? En què t'inspires?
Bueno,
explica'ns una miqueta.
Tots els escriptors, no jo, tots els escriptors, quan escriuen, sempre hi ha alguna cosa de la seva vida, sempre. Sigui d'amor, sigui de por, sigui de guerra, sempre hi ha una història de trasfondo. Però bueno, la meva concretament, jo, a veure, és que m'ha vingut a les Seychelles una temporadeta. I és clar, puc parlar en propietat de com són aquestes illes, com és la seva gent i tot això. Però ja us adelanto que jo no tenia cap problema, ni cap merder, ni res de res. Simplement em va anar molt bé d'un país que ja coneixia. A veure, jo he visitat altres països, però potser aquest em quadrava més pel tipus d'illa, pel tipus de gent, per la idea que tenia. I dic, doncs mira, aquest em dona molta més canxa que si li dic que se'n va a Islàndia, perquè que fa Islàndia molt fred, tapada. Vull dir, clar, vull dir...
Home, la imatge que tenim tots de les Seychelles és com una vida de Dolce Vita, eh? Palmera, sorra... No?
És que és paradisíaca total, eh? Vull dir, abans ja ho comentava, tinc fotos meves que jo caminava per la platja, caminava sola i feia les meves petjades i feia una foto per dir, sóc jo, que estic caminant aquí, estic tota sola, no hi havia absolutament ningú. O sigui, increïble, increïble.
Aquest llibre has dit que és el segon, no? Però com et ve lo de l'escriptura? Sempre havies volgut escriure o...?
Sí, mira, és que saps què passa? Que jo de petita, bueno, soc multicolor jo, eh? Ja de petita ja dibuixava i escrivia i feia les meves històries i el meu germà me les estripava i m'ho remenava. I tinc una tieta pues, que també va escriure molt i feia poesia i sempre he anat escrivint. Inclús en els últims anys de la meva empresa que treballava en un editorial, jo era el director i en canvi feia reportatges, vull dir, feia fotografies, escrivia articles, o sigui, sortia una mica de la meva línia que em tocava de feina. i sempre m'ha agradat molt escriure. Tinc un llibre de relats curts, tinc un petit llibre de cuina, tinc aquest de Sant Joan de Déu, que ja no queda res, està tot esgut, vull dir, vas tirar les curtetes i es van vendre. Sempre m'ha agradat molt escriure, sempre. Bueno, ara ja estic amb portes de fer un altre llibre. Digue'm, Gemma, maca.
A mi em crida l'atenció com has pogut trobar aquesta col·laboració amb la FANOC i amb Sant Joan de Déu. Ha sigut de manera proactiva o...?
No, és que t'explico. Resulta que jo vaig anar amb el manuscrit, perquè com que ja em vaig fer un per Sant Joan de Déu, jo tan alegre i tan feliç, me'n vaig amb el meu manuscrit una vegada a Sant Joan de Déu. I clar, quan se'l van llegir, m'han dit, home, és que aquest és una mica així... Sobretot es va fer una mica, que hi ha una mica de sexe, no? Yeah. Però tampoc no és un llibre, el pot llegir tothom, vull dir que no hi ha cap problema. Però és que van dir, com que això és un hospital, a mi algun papa o alguna mama, doncs no ho acaben d'entendre. I llavors jo sabia que existia allò de la casa dels xuclis, passa que no els coneixia com és tan conegut Sant Joan de Déu. I els vaig anar a veure, quan vaig arribar allà, vaig veure aquella casa tota de vidre, aquells jardinets, aquells bocs, els nens que els tenia allà al costat, i ells que em van rebre, els hi vaig deixar, i a les 24 hores em diuen, escolta, i tant, no tenim cap problema, això és una casa, aquí pot entrar el que sigui, vull dir, cap problema. És que això em va donar, et diria que inclús m'ha donat més satisfacció, potser, el gesto de fer-ho amb la casa dels xuclis, que potser en Sant Joan de Déu, que Sant Joan de Déu, ja et dic, va ser fantàstic, però aquest ho he viscut d'una altra manera, i he pogut conèixer els nens, i el posa la gorra, i totes les coses que estan fent, que en fan moltíssimes coses. I això, francament, dona molta satisfacció.
Fantàstic, doncs.
Sí. Jo dic que les bones causes ens enriqueixen. I, clar, bueno, i ara, doncs, bueno, com us deia, ràpid, perquè el meu temps també s'acaba, estic ara començant un altre llibre que té a veure amb la Guerra Civil Espanyola, i precisament d'aquí uns quants dies tinc entrevistes amb gent, amb fills de gent de la guerra que encara estan vius, i ara aniré amb la meva llibreteta a parlar amb ells, que m'explicaran històries verídiques, i m'agradaria molt escriure. I després també molt ràpid he fet 4 contes per nens petits, que ara només em falta fer la part del dibuix, que també se n'anirà per la casa dels xuclis. Vull dir, jo ja que he agafat el fil per ells, perquè jo no vull posar cap medalla, jo el que vull és recollir diners per ajudar aquests nens que, pobrets, no, és que se'ls ha de donar una oportunitat a la vida i que puguin ser feliços.
És fantàstic, sí,
i que en surtin, és importantíssim, Doncs bueno, ja ho veieu, aquí literatura i música avui a dojo, però fixeu-vos que els sentiments avui estan a flor de pell, amb la música i amb el, si no que el meu llibre, ja sé que és un llibre de palmeres i peixos i aigua, però també hi ha un trasfons de sentiment amb, sí, del,
amb la causa, per
amb la causa. Exacte. I aquí estic, acabant, i ara jo, si voleu, doncs mira, ja que ho tinc així encarriladet, ja dono la benvinguda a la Vanessa, que ja us he dit abans que és la super Vanessa, perquè ens fa de tècnica. I ens
Moltes gràcies.
Sí, Vanessa, i ara ens explicarà, bueno, continuem ara amb música, i prepareu-se. Ara la Vanessa ens parlarà la taverna d'en Pipes. Prepareu-se, que serà guapíssim. Vinga, Vanessa.
Gràcies, Mercè. Molt bona tarda i benvingudes a això, a la taverna d'en Pipes. Estic encantada de compartir amb vosaltres un tastet d'havaneres. Començarem amb una peça molt bonica, escrita per Carles Casanovas, amb música de Josep Bastons i interpretada pels meravellosos Barca de Mitjana. Malalt d'amor. Som-hi.
Si del mar tu fossis les onades, jo voldria ser el rocall i esperar les teves abraçades amb esquitxos de salat. I si fossis el mar blau, jo em voldria ser la nau que navega el teu cos amapant com una manxa d'os. Per què em sé malalt d'amor si tu no hi ets? Per què enyoro el teu besar si tu te'n vas? Per això hi quelcom més
vull saber-te sempre al meu costat.
He escollit la versió de Barca de Mitjana perquè, ho confesso, em tenen el cor robat. I també m'ha semblat que s'escau molt començar més per la seva estreta relació amb les festes del Ferró. I per fer ambient, amb aquesta remor de mar que se sent a l'inici, ja que després del temporal, potser aquest so de les onades ens transporti a latituds més càlides i relaxants. Què en dieu? Us vindria de gust una cantada d'havaneres a les portes de Nadal?
I tant.
Ara mismo.
Que el codis dues vegades.
Doncs estem de sort. Us convido a la cantada d'havaneres amb rom cremat de les festes de la Sagrera, el proper diumenge 28 de novembre. És aquest diumenge. I amb uns convidats d'excepció, el grup Porvó. Els heu vist mai?
Sí.
No. Són molt coneguts, són tot un referent.
Sí.
Jo és la primera cançó que hem escoltat. Malalt d'amor és una de les nombroses havaneres que ha escrit en Carles Casanovas, membre d'aquest nostre grup.
Preciosa.
Sí, a part és meravellós perquè és un home bastant jove i té un munt de composicions, és tot un referent. I es tracta d'una cita molt especial, ja que Porvó va anunciar que dos dels tres components de la formació de Calella de Palafrugell deixaran el grup a partir de la primavera del 2022. Sí, és tot una pena, perquè just es tracta dels dos membres amb més antiguitat, en Mineu Ferrer i en Carles Casanovas. Així, el relleu generacional es farà durant aquest any, deixant pas a Lluís Bofill i Xavier Jonama, del grup L'Empordanet. No us perdeu l'oportunitat de gaudir d'aquest diumenge a les 7 en punt de la tarda a l'embalat de la Festa Major de la Sagrera.
Home, això és molt interessant, eh?
Doncs sí.
Jo no m'ho perdo.
Jo no m'ho perdo. Bueno, jo no sé si podré, però bueno, els que ens esteu escoltant, apunteu-vos ràpid perquè val la pena aquesta oportunitat,
és que sona jo l'hora ja.
I a més, és que sembla que hem d'esperar l'estiu, però realment a Havaneres es fan tot l'any.
Sí.
I ara que ve aquest fred, un rom cremat, estar ja a les festes del barri, estarà molt bé.
Oh, i tant.
I vet aquí un petit avançament del que podreu degustar aquest cap de setmana. Amb paraules del nostre estimat Carles Casanovas, perquè sempre ho diu tot això a l'inici dels concerts, si tot va, com ha d'anar. A continuació, Lola la Tavernera, també escrita per ell i amb música del mestre Bastons. A veure què es pot estar de moure els malucs.
Ja de negra nit, buscant aixapluc entre la taverna, el vent i la pluja van malmenant dies de tardor. Mariner jove, tibat i fort, amb foulard negre lligat al coll, el rodassoques perdona vides i adulador. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó. I mentre li canta una manera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits, xiscla una rialla i mirant coqueta pica l'ullet al noi de Calella. Bruixolant el cos, marcant el compàs d'aquella manera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot, muleteta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva. I la vella Lola llença el davantal, mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant. Cada vespre la tavernera encisadora espera el galant que com cada nit l'ha d'enamorar. Amb la guitarra i un got de vi cantarà alegre tota la nit cançons de Cuba, cants de mulat.
Molt bé, Vanessa, això és fantàstic, eh? Estem aquí a l'estudi tots ballant. I més ens falta, llàstima que no tenim el ron aquí, entre la guitarra del mestre, el tango de l'Eva. I bueno, ara farem una paradeta perquè tornem a respirar fons, perquè escolta, ara ens ve la traca final també, de la mà de la Gemma. Posarem una petita pausa de dos minutillos, que també farem musiqueta i algun anunci publicitari, i engegarem una altra vegada amb la Vanessa. Ai, perdona, Vanessa, és que m'has robat el cor amb les teves havaneres. Una meravella, fantàstic.
Moltes gràcies.
Gemma, gràcies, Vanessa. Gemma, d'aquí un ratet.
Ens veiem
tot en
un ratet.
Fins ara, gràcies.
Fins ara.
Guapa. Gràcies. Hola. Hola, filla. Què? Com han anat les classes? Au, treu-te l'abric i para taula. I el teu germà?
Ara puja, està lligant la bici.
Però tu t'has vist? Que tens la regla i t'has tacat tota de sang.
Sí, mare, és que tinc la regla. Au, va, si només necessito un estalcom.
Què? Oi, oi, oi. Nena, nena, corre, corre. Posa't una compresa o un tampó. Tot això fora, que ja sap que el teu pare és molt aprensiu. I si t'han vist els veïns?
Ai, mira que sou boomers. No us assabenteu de res. Que això és ara tendència, mama. La menstruació lliure i natural, tal com raja.
Ai, senyor, que t'has begut l'enteniment.
Que no mires Instagram, que et vas fer. Ara és trending topic entre totes les influencers.
Ai, em Déu. Ai, ai, ai.
De debò, mare, que no passa res. Les regles canvien i estic com boja per comprar-me les meves primeres calcetes tal com menstrual. Si a sobre d'econòmic és molt més ecològic, i sa.
Hola!
Arnau, au, i parla amb la teva germana d'això de les regles lliures. Que l'has vist?
Mare, visca la regla i visca la regla lliure!
Farta d'esperar la baixada d'impostos en productes d'ús bàsic per tu? Vols dir prou als perills de les candidiasis vaginals i de la síndrome de xoc tòxic? Et preocupa el medi ambient i vols dir adeu als productes d'un sol ús? A Talcom, pensem en totes nosaltres i posem la nostra tecnologia al servei del teu cos i del planeta. Les nostres calces estan fetes de teixits naturals que respecten la salut de la teva vagina i ens unim a la millora dels nostres cicles menstruals. Prou residus que no respecten el medi ambient. Les calcetes Talcom són per tota la vida. Només les has de rentar i quedaran com noves. Millores tu i millores el món, perquè les regles canvien. Calcetes menstruals Talcom. Tal com ets, tal com raja.
Bé, ja tornem a estar aquí. Ara ja queda el final. Tenim a la Gemma, que ens presenta Busca la rosa del desert d'Sting. I aquí està qui podeu hablar. El resto, tot per ella. Gemma, endavant.
Gràcies. Era 24 de setembre de 1999 i mentre Barcelona celebrava amb la Mercè, al riu Sant Llorenç, a Canadà, un transatlàntic noruec amb 2.700 passatgers a bord encallaven un riu. A les llistes més comercials de ràdio apareixia un single de Sting que es deia Desert Rose. Aquest single pertanyia a l'àlbum Brand New Day, que es va llançar posteriorment a l'any 2000 i que va arribar a vendre, va arribar a guanyar 2 Grammys i va arribar a vendre més de 8 milions de còpies arreu del món. Amb el llançament del disc ja s'havia extret el single de Desert Rose, que ara escoltarem un primer tros. Què té d'especial aquest single, a part d'encombrar en aquell moment la fusió d'estils? Doncs, bueno, va ser un single que va encombrar tant Sting com a Chep Mami. Qui era Chep Mami? Chep Mami era un músic argelí afincat a França que cantava l'estil de música que hem sentit, que és música rai, que a Argèlia no és gaire popular perquè parla lliurement de la mort i de sentiments que des de la cultura argelina doncs és algo que està una mica més més comprimit, no? Diguéssim, està més vetat. Llavors, de què parla la cançó? Parla de la cerca d'un amor, parla de trobar una rosa del desert enmig de la sorra, no? De com es busca l'ànima bessona, tant per la part d'Argelina, la de música àrab, com la part d'Sting, que també doncs, parla de que està desorientat al desert i que està buscant l'amor, no? La rosa del desert com a símbol de l'amor. A part d'això, doncs això, evidentment, és una fusió no només d'estils de música, sinó també de llengua, de cultura, de maneres de veure l'amor, de sentiment, i és possiblement el single més especial del que seria el Brand New Day. Com a últim, bueno, també comentar-vos que Sting, que és una persona, és un artista molt peculiar, i una de les deliris és precisament la literatura fantàstica de Frank Herbert, que és el creador de Dune. Tant és així que uns anys abans, el 1984, va fer del malvat Harkonnen a la versió de David Lynch de la mateixa pel·lícula, no? De Dune. I es nota molt en la peça audiovisual, perquè evidentment ell mateix apareix en un cotxe creuant en un desert, concretament és el desert de Mojave, però recorda molt els deserts que apareixen a Dune. Inclús el llenguatge que tenen els protagonistes i els extras de Dune té un record a l'àrab. Llavors té tot el sentit que sigui una base per aquesta música.
Això és que estàs dient és fantàstic, eh? Us heu fixat el que ens està dient? En un moment, amb les teves paraules, ens has transportat al desert. Jo ja veia la rosa, ja veia el buscant tots en allà, amb aquella olor que fa la sorra. No us heu fixat mai? Quan esteu damunt d'una sorra blanca té una olor, quan esteu damunt d'una sorra marronosa en té una altra. Això és fantàstic, però fixeu-se que avui estem parlant d'amor, de música, de sentiments. Això és fantàstic, amb les habaneres, paraules d'amor. Tu ara ens estàs parlant d'aquesta història de l'Sting, que realment és un home molt apreciat i és un gran músic que potser molta gent no l'ha entès, perquè de vegades és una mica místic, i dic jo, eh?
Sí,
i en canvi és boníssim. I després ens n'anem corrents amb la Eva, amb el tema del tango, que també és amor i carinyo, i aquí al costat que tenim el mestre amb la guitarra,
sí.
que s'ho està passant estupendament bé amb el que estem explicant.
També estem parlant de molta fusió, no? d'estils, no?
Sí, també, sí, potser. Vull dir, celebraria que les persones que ens esteu escoltant fora de l'estudi tingueu aquesta sensació que ens esteu entre tots traslladant. Que això és fantàstic. Bueno, continua, perquè encara ens pots explicar més cosetes.
Res, només volia dir-vos una curiositat, que bàsicament que, bueno, el productor de Sting van voler fer un videoclip com molt espectacular i tenia que sortir un vehicle espectacular que portés a l'Sting. No sé si el teniu present, però surt a l'Sting amb un cotxe de luxe, passejant pel mig del desert, ell va amb una càmera gravant i fent fotografies, fins que arriba a una espècie de gran casino on té que actuar i es troba amb Chef Mami. Llavors buscaven un vehicle molt espectacular i al final el productor va arribar a un acord amb l'empresa automobilística Jaguar, i el propi videoclip va ser la base de l'spot del llançament del Jaguar S-Type.
Que bueno.
I això va permetre a uns vendre molts més automòbils dels que esperaven vendre, i a l'altre poder entrar en un circuit de ràdios més comercials, tipus MTV, que amb l'estil de música que estava posicionat, que potser era una música per una mica, un target una mica més adult, no va ser possible. O sigui, no hagués estat possible si no hagués fet aquesta col·laboració amb Jaguar, no? Perquè va provocar que la falca sonés cada 2x3 a totes les emissores, no? Tant és així que va arribar al públic juvenil, que inclús hi ha una versió discotequera d'aquesta cançó que encara sona a dia d'avui a les sales de festa. I això és així, no?
Caram, és interessant tot això, eh? Avui estem fent aquí cultureta, a més, eh? Escolta, això és...
Sí, sí.
Tota molta passió, eh?
Jo crec que sí. L'esperit se'ns eixampla, no? Sentim com un sentiment de...
Sí, sí, sí.
Ai, que bé, no?
Sí, sí. És que, a més, us estic veient les cares a tots i els ulls se'ns obren cada vegada. Bum, bum, saps allò?
Estem molt emocionades.
Molt bé, eh?
Emocionades.
Sí, sí, de verdad, eh? De verdad, de verdad. Ha pasado... Es que nos está pasando el programa súper rápido, suave y, bueno, muy bien. Estoy encantada. Y como lo veis, bien, ¿no?
Sí.
Gemma?
Sí, sí. Jo, per la meva banda, res. Pues, si podem escoltar algun tros més, no? Perquè, bàsicament, és la fusió de violins, música pop, amb percussió nord-africana. És una barreja molt, molt cohesionada i bueno, pues, ja per tancar la meva secció m'agradaria... deixar-ho en veus de Chef Mami i Sting, que la cançó és una meravella i
fantàstic.
Molt agraïda de que
molt bé, fantàstic.
Aquest altaveu.
Sí. Sentirem la musiqueta. Bueno, al final, és el final, eh? No tenim més remei que ara ens haurem d'acomiadar. Jo aprofito per dir moltíssimes gràcies, Eva.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Consol.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies, mestre Juan Mario Cuellar. Moltíssimes gràcies, de veritat.
A vosaltres, eh?
Em dono les gràcies a mi mateixa, eh?
No, moltíssimes gràcies a tu per coordinar-nos a totes
sí.
Avui.
A la Vanessa...
Moltes gràcies.
A la Gemma, i m'agradaria acabar la sintonia d'avui, aquest gran programa, que, com deia el poeta, todo pasa, però todo queda. Molt bé, bona tarda, i fins la propera. Moltíssimes gràcies.
Fins aviat.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Some kind of game where we both